Són 8:15 del matí. Així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier Moret, com va la vida?
Molt bé.
Avui ens portes cap a un país envoltat de muntanyes.
Ah,
i
sí.
Això podria ser un país on la felicitat té un factor important. Avui marxem fins a...
Bhutan.
Propera destinació...
Bhutan. Un país on ser feliç és més important que guanyar diners. Envoltat de cims de 7 i 8 mil metres, viatjar a Bhutan no és gens fàcil. Fins fa uns anys, no hi permetien els estrangers.
Som a Bhutan, això és Roda el Món, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte a aquesta hora voltem amb l'on amb el Xavier Moret, que jo crec que ha visitat tots i cadascun dels països de tot l'univers del món mundial. Quants te'n falten, Moret?
Me'n falten uns quants.
Però
no,
molt poquets,
no
molt
comptat,
poquets.
Però sí, uns quants.
Segurament un dels més curiosos, un dels més fascinants, un dels que sabem menys coses d'ells i ja veurem si mai ho aconseguim esbrinar. Deu ser Bhutan.
Sí.
Com definiries el concepte?
A mi m'ha fascinat molt i trobo un país molt interessant des del primer moment que hi arribes, fins i tot des d'abans d'arribar-hi.
Quan hi vas estar, tu?
Farà el 2015.
2015, sí. Fa només una vegada?
Sí,
o sigui, fa 3 anys només.
És que és un país de peatges, això s'ha de dir.
De peatges perquè has de pagar una pasta.
Sí, el visat et fan pagar tant al dia, normalment 250.
250 euros al dia?
Al dia.
Cada dia d'estança a Bhutan.
Sí. Això t'inclou hotel, menjar, guia, cotxe, però és obligatori, o sigui, no volen turisme de motxilla. Al costat tenen el Nepal, que és Katmandú, que és allò, entrada fàcil i molt turisme jove, de muntanya, que va amb pensions
barats. Allà volen gent de pasta.
Allà volen diners, sí. És un país petit i ric i han optat per aquest tipus de turisme.
No arriben ni a 1 milió d'habitants?
No, no arriben, són 700.000, una cosa així.
Què hi vas
anar? Molt muntanyós, molt, molt.
Què hi vas anar a fer tu, Bhutan?
Jo vaig anar a veure com era, que és el que em dedico, no?
Però això viatjar. Turisme per fer reportatge, entenc,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo estava a Katmandú i vaig saber que hi havia possibilitats d'obtenir un visat d'aquests de 250 euros.
Quants dies hi vas estar?
Hi vaig estar 10 dies. Multiplica.
No, una pasta. Sí, sí.
Sí, però el que és maco...
2.500 euros només per l'estança.
Sí, sí, sí. Però és molt bonic el tros que voles de Katmandú a l'aeroport de Bhutan, que és Paro, perquè hi ha voles... Si tens bon temps, que jo el vaig tenir, veient l'Everest, veient tota la serralada de l'Himàlaia, i és una meravella. Llavors, només per això ja val el viatge. Sí,
però
sí.
És un aeroport, l'aterratge...
És dur.
És dur i difícil,
sí,
i perillós.
És una vall molt tancada, té fama de ser dels més perillosos del món, i l'avió baixa fent zigazagues entre arbres, que sovint els veus massa a prop, però al final quan arribes et trobes ja... Fins i tot la terminal de l'aeroport està feta amb arquitectura tradicional, i tothom vesteix el go, que és els homes, que és la faldilla tradicional.
Els homes van amb faldilla?
Sí, amb faldilla i mitjonets alts.
I les dones?
Les dones també van amb un vestit una mica més llarg.
Tu et vas haver de posar faldilles?
Jo no. Els turistes se'ns coneix perquè no anem amb faldilles. Però jo tenia un guia amb faldilles i un xofer amb faldilles.
Per tant, entenc que tu pagues aquests 250 euros al dia i això també t'inclou l'allotjament.
L'allotjament i el menjar.
El pots triar, l'allotjament, o et toca on et toca?
Tries, però llavors et puja o et baixa el preu. Depèn del que triïs. Sí, sí.
O sigui, tota aquesta pasta la gestiona l'Estat,
sí.
I després ell reparteix els hotels en funció del que li convé.
Sí, n'hi ha molt de luxe, molt bons, n'hi ha pensions més barates, depèn del que triïs, pagues una tarifa o altra.
Però
que
no és un sistema capitalista o comunista, això? Com ho hem d'entendre?
És un sistema... Allà hi ha monarquia. I tenen el rei aquest que està molt preocupat per la felicitat. Per això va dir en un discurs...
Però això no és una propaganda turística?
Sí, però fa que hi vagin molts turistes, precisament, sobretot japonesos, perquè hi van amb lluna de mel, però no sé quin tant % de divorcis hi ha després, perquè es pensen que allò els garanteix la felicitat absoluta. Però és cert que la Constitució, aquest rei que era molt... va pujar al 74 i va fer una nova Constitució que fa que... es calculi... És més important la felicitat que l'economia. Hi ha uns barems per
no,
veure...
No, és que, a veure, hi ha la felicitat nacional bruta en contra del producte interior brut. La felicitat nacional bruta, i això no és un gag, no és una broma.
No, és
un valor econòmic real.
Exacte, i es mesura de diferents maneres, segons l'economia, segons la relació amb la natura, segons l'estrès... I llavors miren de compensar-te a l'hora dels impostos, pagues més o menys. L'important és que la gent sigui feliç. I som feliços, pel que jo vaig veure, tant al camp com a la ciutat.
M'ho dius de debò?
Sí, que... jo pel que vaig veure sí. Però és
la gent
que
somriu
molt
tot el dia
gent.
O què?
Sí, somriuen tot el dia i tenen mà d'obra índia, que són els que no somriuen.
Sí, els xinesos també riuen a vegades.
Centrals hidroelèctriques, que és la gran garantia, que venen energia hidroelèctrica a la Índia, i turisme. I llavors el que no tenen, per exemple, són semàfors. En un país on no hi ha cap semàfor...
M'estàs dient que no tenen semàfors?
Ni un semàfor hi ha en tot el país. Està prohibit anar més de 50 per hora en tot el país.
A veure, és un moment, que m'has donat molta informació aquí en poca estona. Sí. No tenen semàfors i velocitat màxima 50 quilòmetres per hora.
Sí, sí. Tenen una autopista de 7 quilòmetres. És l'única de 4 vials.
Tot ho tenen
al
petit,
costat
tu,
de
tant.
La ciutat. I tenen un centre comercial als afores de Timfú, que és la capital, que té una escala mecànica, que és la principal atracció del país. La gent hi va per pujar amb l'escala mecànica.
A veure, una escala mecànica que és el principal atractiu del país?
Sí, perquè no tenen poques coses.
Realment es distreuen amb poques coses.
Pensa que fins al 99 no autoritzen la televisió i internet, perquè es creien que això... faria malbé els costums tradicionals del país.
Per tant...
Està prohibit fumar, a més, en tot el país.
M'estàs deixant... O sigui...
Ah, t'estic dient que és un país original i val la pena conèixer.
La cosa més divertida que puc fer a Bhutan és pujar per unes escales mecàniques.
Sí, si ets bhutanès. Sí.
Així sona Dechen Zangamo, el que vindria a ser una mena de ketchup de la CRG bhutanès. Un país on són molt feliços, on pugen escales mecàniques, on hi ha una monarquia que fins fa pocs anys prohibia la televisió i on també et fan pagar una taxa diària de 250 euros com a turista que inclou, per exemple, l'àpat, l'allotjament, el guia i el cotxe. Un país curiós que el Xavier Moret va visitar l'any 2015 i que avui ens està explicant aquí el suplement. A veure, endavant, perquè... Sí,
més
endavant.
Coses curioses del país. Tenen, tant a la capital, hi ha dues capitals, la d'hivern i la d'estiu, Timfú i Punaka. I per anar d'una vall a l'altra has de fer unes carreteres Spaghetti Road, que en diuen allà, que són passes per passos de 3.000 metres d'alçada o més amunt.
Això de la capital d'estiu i d'hivern, jo no ho havia sentit enlloc, no sé si ho havia...
Allà sí, perquè estem a l'Himàlaia i es veu que es porta. Hi ha una vall, la de Punaka, que a l'hivern...
O sigui, les institucions
més...
es traslladen
sí.
En funció de l'època
sí,
de bany o no?
Sí, però és que a més viuen en un palau que es diu Zong, a cada ciutat n'hi ha un, que és a la vegada monestir i centre del govern. Això ve de que abans era una república, no, una monarquia teocràtica, no? Llavors es barregen allà els monjos i els funcionaris del govern viuen en el zonc, que per cert el de Punaka hi ha un zonc preciós que es diu Palau de la Gran Felicitat. I tornem a ser amb el concepte de felicitat.
I fumar es veu que no et fa feliç.
No,
perquè ho tenen prohibit.
Està prohibit i però... tant fora. Pots fumar a casa, si ningú et veu, però està prohibit fumar.
L'alcohol entenc que també deu estar prohibit, no?
Perquè no, l'alcohol està permès i els militars són els que el fabriquen. Un vi dolentíssim i un whisky, que tampoc no... Però almenys té graduació.
Això vol dir que el vas tastar.
I la majoria dels àpats no tenen carn, perquè són budistes i són vegetarians, i el pica molt, pica molt. O sigui, un dels plats principals és allò dels bitxos aquests, però dels més forts, amb una mica de formatge per sobre i res més. Llavors te'ls has de menjar i pateixes.
Pateixes amb una mica d'aigua. Bosses de plàstic tampoc no n'hi ha
tampoc,
a Bhutan.
També estan prohibides les bosses de plàstic. És un país que tenen tot prohibit. Però tenen monestirs meravellosos, o sigui, tot es compensa.
De què viu l'economia?
De les hidroelèctriques, que els envien energia elèctrica a la Índia, i del turisme. El turisme també deixa el seu, i a més són pocs.
Un turisme que es deixa una pasta amb segells, no?
Amb segells, sí.
Per què van tan buscats els segells de Bhutan?
Perquè són d'un país estrany i em fan tiratge limitat. Quan vaig anar a Correus, per casualitat, em va sorprendre veure una cua i era d'estrangers que van a comprar segells de Bhutan. Mira, hi ha gent que ja gairebé ningú fa col·lecció de segells, però Bhutan segueix interessant prou. També n'hi ha un dedicat a l'animal nacional, que és el takin, que és un animal raríssim, que és una barreja de vaca i cabra, com una vaca amb cara de cabra, amb cap de cabra. Després, posats a coses rares, també l'esport nacional són els darts i el tir amb arc.
L'esport nacional són els darts i el tir amb arc?
Sí, però són molt dolents en futbol.
Realment una vida molt emocionant, molt feliç, però...
No, però és veritat, els veus sovint practicant el tir amb arc i s'ho passen molt bé.
Sí, sí,
i ballen cada
teta,
vegada que encerten la diana, es posen a fer una dansa. Uh-huh. Però, curiosament, són els penúltims de la classificació mundial de la FIFA en futbol. I això va fer que una televisió anglesa, holandesa, tingués fa uns anys la idea d'enfrontar els dos pitjors equips, que eren Bhutan i l'illa de Montserrat. I van fer un partit a Thimphu, la capital d'estiu de Bhutan, i va guanyar Bhutan per 3-0.
De seguida en parlarem amb l'Alfons Gorina. Sí? També hi ha algun homenatge cinematogràfic en aquest sentit.
Però és realment divertit, això. Realment. I sobretot
ja recomano... I això que tenen bona punteria, els bhutanesos, perquè sí, si fan tirar marc i llançar darts, però
van acusar el mal d'alçada. I vull recomanar el Niu del Tigre com un monestir espectacular penjat de la muntanya, més de 3.000 metres, que val molt la pena anar-hi. Mm-hmm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui estem visitant Bhutan. Aquesta és la Marta Sánchez, bhutanesa. De seguida me'n vaig al cine, avui dia de l'espectador, almenys al Suplement. Escolta'm una cosa, com són els bhutanesos, per això? Dius que riuen molt?
Riuen molt, sí. Són molt...
Però amb què parlen?
En bhutanès. Però alguns parlen anglès.
A què s'assemblen, aquest idioma?
És un idioma tibetà. Fan servir la moneda en guntrum, que et dona una idea de com és l'idioma, també. I llavors riuen per qualsevol tonteria i es posen a ballar, cosa que és divertit. Acabes ballant amb ells, sobretot si has begut el whisky bhutanès. Però són una gent molt amable molt oberta a l'estranger que els visita. I quan puges al temple del Niu del Tigre, llavors et cuiden molt perquè a molts els agafa el mal d'alçada, llavors et fan tes amb molt de sucre perquè se't vagi passant i tot això. Són gent molt atenta.
Uh-huh. Vas anar mai al cine, allà?
No, allà no vaig anar al cine. Escales mecàniques i prou.
Doncs va, entrem dins del cine. Alfons Gorina, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Avui has suat, t'has guanyat el sou amb aquest espai.
Sí, perquè... Déu-n'hi-do, Madagascar i Zanzíbar, Bhutan estaria allà, però alguna cosa més hem rascat, sobretot apropant-nos, diguéssim, al budisme i el tema del Tibet i tot això, sí, sí. Doncs mira, precisament vull començar amb una pel·lícula que hi ha un doble motiu per escollir-la, per començar amb ella, que és El petit Buda.
He oído que tras estos muros solo hay sufrimiento.
¿Qué quiere decir sufrimiento?
Vuestro padre os quiere mucho. No está todo cuanto deseamos. No necesitáis ir a otra parte cuando hay tanta belleza alrededor vuestro.
Doncs doble motiu per començar, perquè ja de passada fem un homenatge a Bernardo Bertolucci, que va morir fa unes setmanes i és el director d'aquesta pel·lícula, i segon perquè realment és l'única gran pel·lícula mediàtica que s'ha rodat al Bhutan mateix, i el Bertolucci tenia una estranya capacitat per aconseguir aquestes coses, perquè va ser el primer que va rodar...
La de pasta que devia haver de pagar per poder rodar Bhutan.
Sí, vés a saber, però va ser el primer que va aconseguir rodar dins de la ciutat prohibida a l'últim emperador, no? Per exemple, per tant, se li ha de donar aquest mèrit.
I sortia Keanu Reeves, no, aquí?
Sortia Keanu Reeves abans de ser una estrella d'acció, sobretot amb Speed, amb Matrix, amb tot això, curiosament fent de príncep Siddhartha, no? I fent que li es queia molt bé perquè té aquestes faccions així tan especials, no? I bé, la pel·lícula era doncs una delegació de budistes que creuen que un nen és del Seattle, imagina't, és la reencarnació d'un lama... i et van combinant amb aquesta història del príncep Siddhartha, que és el que visita, que surt fora de les muralles i veu que la gent envelleix realment i aleshores bé, li agafa tota aquesta consciència, no? Una pel·lícula en aquell moment es va considerar avorrida perquè moltes vegades amb el budisme sempre passa el mateix, la gent creu que s'avorreix, però jo vull desmentir això i precisament proposo la segona pel·lícula, la vull reivindicar especialment.
En 1937, la búsqueda del espíritu renacido del Dalai Lama llegó hasta un pequeño pueblo en el Tíbet.
Volverás a nacer una y otra vez mientras toda la vida continúe.
El 14º Dalai Lama.
A veure, què és això, Gorina?
Aquesta pel·lícula és Kundun, una pel·lícula de l'any 97 que va dirigir el Martin Scorsese. I és una pel·lícula que se la va matxacar molt perquè jo crec que els seguidors de Martin Scorsese sempre esperen un altre tipus de pel·lícules, però ell va voler fer una pel·lícula, doncs això, sobre el 14è Dalai Lama, explicant tota la seva vida, des que és escollit sent un nen de 3 anys, fins passant, doncs, quan arriba la invasió xinesa, s'ha d'exiliar, la relació amb Mao, que apareix a dins de la pel·lícula, i també van dir això, que era una pel·lícula molt avorrida, i que jo crec que no, que era una pel·lícula que no paraven de passar coses interessantíssima, amb una realització impecable, tot i que no es va rodar realment allà, sinó que es va rodar al Marroc, no? Però en qualsevol cas, reivindico aquesta Kundun. I aquell any 97 devia ser aquestes coses que fa Hollywood a vegades, que fa coincidir dos pel·lícules, perquè també va ser l'any de 7 anys en el Tíbet.
7 anys en el Tíbet.
La pel·lícula del Brad Pitt, sí.
In the faraway land of Bhutan, there lived a man who dreamed of another way of being.
Aquesta és una pel·lícula, això que esteu sentint, cinematografia pròpia en tenen poca, però sí que hi ha un director que és curiosíssim, jo ho he descobert ara gràcies al Xavier i al que em proposeu, no? Que es diu Kiense Norbu i és considerat un lama, una reencarnació d'un tal Dzongzhar Kiense, i que ha escrit llibres, que ha fundat escoles a l'Índia, a Bhutan, a tot arreu, i és l'únic director així que fa pel·lícules allà i quasi sempre, com heu sentit, relacionades amb tema, per exemple, un home que no s'adapta a la cultura bhutanesa i l'únic que fa és portar-se Bambas Nike per Amazon i vol viure el somni americà, no? Aquesta pel·lícula es diu Viajeros y Soñadores i és l'única pel·lícula del Bhutan que s'ha estrenat aquí. Es va estrenar el 2008, tot i que és del 2003. Per tant, imagina't, no?, el que va trigar a arribar, però bé, pinta divertida. I també és el director d'una pel·lícula que es diu La Copa, que és de l'any 98. En aquell moment es celebrava el Mundial de França i aquesta era la pel·lícula sobre dos nens que estan rebent l'educació en el budisme en un monestiri, però cada nit aprofiten, s'escapen per anar a veure els partits del Mundial, no? Perquè es veu que sí, que això del futbol l'agrada bastant i com han comentat el Xavier, jo crec que la peça estrella és aquest documental.
On June 30th, 2002, the same day as the World Cup final in Japan, there was another final between the two lowest ranked teams in the world.
Això que ens explicava fa una estona Xavi Moret, una final entre les dues pitjors seleccions de tot el món, una de les quals era Bhutan i l'altra Montserrat.
Montserrat, sí.
Que Montserrat és un país que és...
El Carib, però el problema de Montserrat és que va tenir una erupció volcànica que els hi va esborrar el camp de futbol, o sigui, no podien ni entrenar, ni jugar.
I per això van anar a jugar al Bhutan, perquè jo deia, home, és una mica injust, no?, que no jugues com a local i, a més, amb el mal d'alçada, no?
No tenien camp.
4-0, 4-0 van quedar per guanyar Bhutan, 4-0, imagina.
Bé, jo aquí vaig trobar 4-0, el Xavi ha dit 3-0, bé,
no, qualsevol 4,
cas
sí.
Va guanyar Bhutan. És un documental del 2003 i es diu La Otra Final, perquè el partit es va celebrar en el mateix moment que se celebrava la final del 2002 entre Brasil i Alemanya. Jo l'he vist, aquest documental, perquè tinc un amic que era tècnic de so, i el camp de futbol és que jo crec que qualsevol camp de regional més regional
dona de patates,
més... Sí, dona més de sí, i de qualitat.
Vaja. De totes les que ens has proposat, jo crec que em quedarem 7 anys al Tíbet, que no era ben bé a Bhutan, però...
No, era el Brad Pitt, el mateix amb aquest mateix personatge, aquest mateix lama, que de fet, que jo sàpiga, continua viu i a l'exili, no, Xavier?
Sí, continua al nord de l'Índia. Però em sembla que una part la van rodar a la Patagònia, també.
Pot ser, va rodar... A molts països
tot arreu
diferents.
Menys el Tíbet,
quina gran pel·lícula, eh? Sempre es va recuperar-la. Aquí,
i grans paisatges.
Ets un reivindicador de 7 anys al Tíbet.
Mira,
a Sud-amèrica, Àustria, el Tíbet i Canadà. I Àustria perquè el personatge del Brad Pitt, que era un personatge real, era austríac realment, que va ser aquest alpinista que va haver de fugir per precisament l'arribada de la invasió de la Xina i va acabar doncs, trobant-se amb el senyor Dalai Lama.
No em va agradar, tu?
Sí, sí que em va agradar, i tenia aquesta banda sonora del John Williams meravellosa.
Ara puja. Això s'emociona, ja només de... No?
me n'alegro que t'agradi, però sí, també mira Kundun, dóna-li una oportunitat.
A l'Scorsese. Però sí, és que és veritat, l'Scorsese l'associes més a altres històries. Que...
pot ser, però és una pel·lícula meravellosa, realment.
Gorina Moret, moltes gràcies, que acabeu de passar un bon dissabte.
Igualment.
Ara què fareu? Anireu a dormir, anireu a esmorzar o anireu a...
Jo m'aniré de viatge una estona.
Obro línies, Moret, 9-3-2-0-4-4 per anar a Madagascar o no? Aquesta setmana no, eh?
No, aquesta setmana
fem
no.
Fem una pausa
més endavant
i tornem al suplement. Fins ara.